Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Bon dia, passen 4 minuts de les 11 del matí. Avui és divendres, però això no és el més destacable d'avui. Avui és divendres 20 de març. I com diu la cançó del Serrat, arriba la primavera el 20 de març. Però, noi, quina arribada sense pena ni glòria. Bé, o millor dit, amb més pena que glòria. Però la primavera, el cert és que sí, ha arribat. Així que encara que sigui des de casa, donem-li la benvinguda. Si tingueu sort de tenir una terrasseta, o un pati, o un balconet petit on hi toqui el sol, rebeu-la amb honors. I els qui no, doncs, imagineu i espereu, que ja sabeu que l'esperança és l'últim que hem de perdre. Benvinguts.
Oh, Déu meu, de dilluns a divendres d'11 a 12 del matí a Ràdio Estel.
En un altre moment de la vida, us diria que tot l'equip de l'Odeu meu ha arribat a l'emissora amb granets a la cara, vermellets i feliços per l'arribada d'aquesta primavera, però tots sabeu que no és així. Tot i així no perdrem el bon humor i posarem, sobretot, el que us deia, molta esperança. I deixeu-me recordar també una cosa avui, que no ho he dit en començar, però que també és destacable i important. Avui és el Dia Mundial del Teatre per a Nens. Ja sabem que no podeu anar al teatre amb els nens ni sense nens, però sí que trobareu opcions, algunes plataformes, algunes productores catalanes d'espectacles infantils i familiars que us ofereixen veure aquests espectacles online. Per tant, aprofiteu, i amb tota la família, avui seria un bon dia per veure un d'aquests espectacles a través de l'ordinador. El control tècnic i muntatge musical ens acompanya, com cada dia, el Xavi Aguilar. Bon dia, Xavi. A la redacció, el Marc Gabernet, que amb la primavera imaginària segueix recollint opinions via telèfon, això sí. I aquí, compartint estudi i taula, fidel a la cita i a les distàncies corresponents cada dia, el Roger Cantos. Feliç primavera, Roger.
Feliç primavera. La primavera, la sang altera, diuen.
Diuen. Ara estem alterats per altres coses. La sí. Sang ni se n'adona, que ha arribat la primavera. Però sí, és veritat, ha arribat, i a més, un dia, si més no a Barcelona, no sé a les altres comarques de Catalunya, però si més no a Barcelona, amb solet i bonic.
Un dia preciós.
Dia preciós. Quina arribada de primavera, per això més trista, eh?
Ai, doncs sí, però bé, no havíem quedat bé, no haguéssim quedat bé si no hi haguéssim posat bon humor, i el que hem de fer és aixecar els ànims de l'audiència.
Tens tota la raó.
La gent que ens escolta vol estar contenta.
És el que ens toca fer, i si no ens toca, ho volem assumir així. Temps tindrem segur de recuperar el perdut i de celebrar tantes i tantes primaveres com calguin. Aquest any, noi, ens ha tocat aquesta.
Vinga, va, ànims, que això ho hem d'aixecar.
Molt bé, ens animem, tu i jo. El Xavi també va fent així amb els braços, com vinga, amunt, com animant-nos. És que estem...
Jo per això he vingut avui amb aquesta camisa de flors i aquest collaret de hawaiano.
Sí, sí. Tu haguessis pogut estalviar. Bueno. Perquè quan ens ha parat la Guàrdia Urbana dient on anàvem, teníem emissora, per tant, ens paren i diuen, escolta, on aneu? Diem, anem a treballar, ho justifiquem i ja està. Però, clar, ens han parat no perquè anéssim dos en el cotxe, que nosaltres ho podem fer, sinó per la teva camisa de flors i el teu collaret hawaiano aquest que dius tu.
Però jo crec que els hi ha agradat el dia. Eh?
Molt bé, doncs vinga, va, superarem tots els obstacles, que no són pocs, ens hi posarem, que ja comença l'Odeu meu. T'he de dir que ahir hem de fer una mica d'autocrítica, Roger. Ahir vam divagar una mica amb la nostra llista i hi ha hagut alguna gent, algunes persones, que m'ho han recriminat una miqueta, eh?
Sí, home, per què ha passat?
Home, què ha passat? Ens vam embolicar una miqueta i vam embolicar de passada l'audiència amb el tema de que si les sèries de ficció, que si les sèries de ciència-ficció... I això vol dir que hem de ser una mica més clars i concretar més les llistes que busquem, eh? Perquè si no, emboliquem a l'audiència.
Estic d'acord. Anem aprenent...
Assumim l'autocrítica.
Sí, anem aprenent i anem cada dia millorant una miqueta. Tot i que he de dir que a vegades la línia és molt fina.
Sí, eh? Sí.
Llavors, a vegades nosaltres llancem una proposta, la gent ens fa propostes diferents i a vegades tot hi val i a vegades hem de...
Amb això tens raó, eh? Per tant, sempre, al final, el criteri serà el que marqui l'audiència, que l'audiència d'aquest programa és sobirana.
Exacte, i és aquella frase de el cliente siempre tiene la razón, doncs el nostre oient sempre té la raó.
Molt bé. Tot i així, deixa'm dir també que estem molt contents i estem molt feliços, deixa que ho transmeti tota la gent que ens està escoltant, de la resposta, precisament, de la gent, de l'audiència, i de la gran quantitat de missatges que rebem cada dia. Això ens encoratja i ens fa ser, si cal, encara més exigents amb aquesta feina que fem.
I, a més, Miquel, en els dies que estem vivint, doncs tinc la sensació de que la ràdio doncs és una fidel companya de confinament.
Està bé aquesta terminologia, fidel companya de confinament.
Ja et dic que últimament estic molt inspirat.
Molt bé.
I res, això ens fa estar en estat d'alerta constant i al servei de qui ens escolten.
Doncs m'agrada molt això que ho dius, m'agrada que ho diguis, perquè a més bé és una gran veritat, i moltes vegades no li donem prou importància a l'important, valgui dir-ho així, que és la ràdio com a eina de companyia. De moltes altres coses també, però sobretot en aquests moments, com a companya sonora, la ràdio fa un paper importantíssim. Així que et proposo una cosa, que fem un pacte.
Un pacte, eh?
Sí, va, fem un pacte.
T'escolto amb atenció.
Va. Un pacte amb la nostra audiència. Avui és divendres, avui acabarem la tercera setmana del programa.
15 programes,
ja portem 15 programes, eh? Per tant, home, ja són 3 setmanes en companyia de l'audiència. Hem notat, perquè així ho constatem a través de les vostres missatges diaris, que cada dia algú o altre s'afegeix a la nostra llista com a oient, eh? Per tant, cada dia algú més va escoltant el programa. Per tant, agafarem l'exemple, permeteu-me, no és una frivolitat, agafarem l'exemple del virus, que en aquell cas el del coronavirus és negatiu, doncs nosaltres ho aplicarem el mateix exemple.
Miquel, em sembla que, com em passa cada dia, no t'acabo d'entendre.
Perquè no, però m'entendràs de seguida. Mira, farem que la transmissió de l'Adeu meu s'encomani a través dels nostres oients. És a dir, vull dir que si tots i cadascun dels qui ens escolten, dels qui ens escolteu, feu l'acte de dir-ho i de recomanar-ho a uns quants amics, a uns quants coneguts o a uns quants familiars, això ho podeu fer per telèfon o per WhatsApp, es pot fer actualment, encara que no podeu sortir de casa, doncs cada dia serem més i cada dia podrem fer llistes més xules pensades per tota la gent que ens escolta. Això seria encomanar un virus, però en aquest cas en positiu.
Doncs ja ho sabeu, les instruccions són molt senzilles. Busqueu la vostra ràdio, connecteu al dial de Ràdio Estel, agafeu un rotllo de paper de vàter i endavant.
No té res això del rotllo de paper de vàter. No
es diu que havíem de fer com el coronavirus.
Va, és igual. Expliqueu a tothom, sisplau. A tothom, a amics, a familiars, a coneguts, que cada dia d'11 a 12 a Ràdio Estel, l'Odeu meu s'apunta a una llista de 10. Nosaltres també ens apuntem i en aquest sentit engeguem la llista d'avui. Ahir ens dedicàvem a les sèries de ficció i avui, ja us ho avançàvem, viatjarem amb la imaginació i a través de la ràdio perquè farem una llista de països. Atenció, països. Avui, països.
Això pot ser apassionant perquè a mi, si hi ha una cosa que m'agrada, és viatjar.
Ho sé, ja m'ho has dit unes quantes vegades les últimes 24 hores. Has insistit molt en això,
És perquè a veure si em pots donar unes petites vacances, sí, i així podria aprofitar per fer un viatge. No és el millor moment.
No és el millor moment, ja t'ho dic ara,
També és veritat.
Avui buscarem els 10 països que hauríem de visitar. Els 10 països que hauríem de visitar. Això vol dir que ens podeu fer propostes de països en els quals hi hagueu estat, per exemple, o, i per tant, ens podeu explicar alguna cosa de la vostra visita, de la vostra estada en aquell país, o d'algun país que, pel que sabeu o pel que us han explicat, teniu moltes ganes de visitar, que teniu moltes ganes de conèixer, i així doncs podem fer una llista, com ho veus?
Home, ho veig molt apassionant, i a més, passa el que ens passa a molts programes, i és que és molt difícil triar-ne un.
Haurem
de sobretot pels que tenim la sort, almenys ja parlo per mi, que hem viatjat bastant i hem vist països i cultures i zones diferents. Home, al final és complicat triar-ne un de sol o dos de sols.
Doncs pensa que després te'n preguntaré un de sol. T'hauràs de mullar,
M'ho poses difícil, Miquel.
T'hauràs de mullar, vés-ho pensant, Per tant, posem-nos-hi tots, i posem-nos-hi ara que tenim temps. No de viatjar, perquè no podem, però sí de planificar somnis pel futur. Somnis de veure món, de conèixer països, de compartir cultures, de compartir costums i gent. Tot això a partir d'una llista de 10 amb els 10 països que hauríem de visitar. I espero que ens comencin a marcar el camí les indicacions que ens ha preparat el Roger en el seu informe previ d'avui.
Els viatges per plaer són un invent molt modern. La paraula turista es va començar a utilitzar l'any 1760 per designar les persones que es traslladaven d'un punt a l'altre per gaudir del paisatge o de la destinació. Però la data fundacional de la indústria turística es considera el 5 de juliol de 1841, quan un tal Thomas Cook va organitzar un viatge d'abolicionistes de l'alcohol des del mercat de Harbrook a Lockbrook, Gran Bretanya. 5 anys després, el mateix Thomas Cook organitzava viatges en tren a Glasgow per una guinea, la moneda anglesa del moment. El turisme mou un 5% de l'economia mundial. com involucra altres sectors, com el transport, l'hostaleria o la gastronomia, que no sempre tenen relació directa amb els viatges per plaer, és difícil quantificar el seu volum econòmic, però es calcula que mou 7 bilions d'euros a l'any. Sota aquest paràmetre, una de cada 10 persones pel planeta treballa per aquest sector. El país més visitat és França, amb 90 milions d'arribades durant l'any passat, i el segueix Espanya, amb 82 milions 600.000 turistes l'any. El lloc més visitat del món és l'arxipèlag de Tuvalu, amb només 2.000 persones l'any, visitants que van haver de viatjar llargues hores per arribar a aquest racó de la Polinèsia. Per darrere hi ha les illes Kiribati i Marshall, amb 6.000 visitants l'any, i Amèrica, l'illa caribenya de Montserrat, amb 30.000 visites anuals. Un de cada 3 aeroports del món està als Estats Units, i entre ells es troba el més transitat de tot el món, el de Hartsfield, Jackson, Atlanta, que gestiona el pas a més de 107 milions de passatgers anuals. El vol més llarg del món és la ruta Newark-Singapore, que opera a Singapore Airlines i que dura 18 hores i 45 minuts. Però hi ha actualment projectes per superar-lo. Es diu que qui llança una moneda a la Fontana di Trevi torna a Roma en la seva vida. I qui sap si és veritat, però la veritat es calcula que allí es dipositen 3.000 euros diaris. Abans els diners anaven per Càritas, però des del gener l'Ajuntament va dipositar donar-los altres sortides per pagar, per exemple, el manteniment de les fonts i conservar el patrimoni cultural. I tot això, el món continua girant. En els 10 minuts que fa que ha començat el nostre programa, s'han perdut 336 peces d'equipatge, 13.000 persones han arribat a un país estranger i 348 avions s'han enlairat. Avui us preguntem quins són els 10 països que no hauríem de deixar-nos perdre. Sabem que la pregunta no és gens fàcil, però obrim els canals perquè ens digueu la vostra. Aquí comença el programa més turístic de la ràdio. Aquí comença Oh, Déu meu!
Oh, Déu meu! De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, a Ràdio Estel.
Interessantíssim tot això que ens has explicat. Només un parell de puntualitzacions. Has dit que mentre fem el programa s'enlaira una sèrie d'avions. Això seria en una situació normal, eh?
Malauradament.
Obviem la situació en la qual estem, però això seria l'habitual, per tant, és el que ens val com a referència. I has dit una cosa que, bueno, m'hi poso ja, eh? Has dit que la Fontana de Trevi recull cada dia 3.000 euros?
3.000 euros diaris.
Cada dia?
Cada dia.
Escolta, perdoneu, una cosa entre el Roger i jo. Allà a Sant Boi, nosaltres som de Sant Boi, no trobarem un raconet, jo que sé, al costat de les Termes Romanes,
per exemple,
o a la plaça Ajuntament on ens deixin col·locar la Fontana d'Ibollos, jo que sé, una d'això, i que... Jo no dic 3.000, però si recollíssim un... Allò que diguem, si llences un euro aquí a la font... L'any que ve no tornaràs, no, jo què sé. Tornaràs i trobaràs l'amor, tot junt. Trobaràs l'amor, et tocarà la Loto 649 i jo què sé què més.
Al final és qüestió de crear aquesta tradició. L'altre dia parlàvem de tradicions, eh? Doncs mira, igual si promets trobar l'amor, avui que comença la primavera i que tots estem tan primaverals...
Sí, quin doncs... mal moment per això, perquè és veritat que l'arribada de la primavera és...
És complicat, eh?
És que trobis l'amor, com a mínim que siguis predisposat.
No, l'amor pot arribar en qualsevol... moment.
Pot arribar a qualsevol moment de l'any, no sé si en aquest i on estem i com estem. Però
fins
sí.
I tot, en temps de confinament, hem de mantenir l'esperança de l'enamorament.
Realment estàs poeta, però una mica enfarfagós, també, t'ho he de dir. Una cosa és estar poeta i l'altra és estar ja... que recarregui una miqueta. En fi, és igual, va. Molt bé, ja tenim una primera guia amb això que ens ha explicat i ja començo a tenir ganes de saber què és el que ens proposeu des de casa. Ja n'hem rebut algunes de les propostes des que ahir anunciàvem la llista d'avui, però encara teniu, doncs mireu, 43 minuts mal comptats per endavant. Per tant, ja podeu anar fent també durant el programa també les vostres propostes, les vostres opcions. T'imagines per on pot anar el tema? O...
Sí, a més, tinc moltes ganes de saber quines són les preferències que té la gent a l'hora de viatjar.
Molt bé, doncs mira, de seguida començarem a escoltar. Però recordem, ho fem cada dia, jo crec que està bé que ho fem cada dia, els mitjans dels quals, a través dels quals la gent pot fer-nos arribar les seves opcions.
Doncs ho poden fer a través de les nostres xarxes socials habituals, que són el Facebook i l'Instagram, buscant el nom O Déu meu, o bé a través del nostre e-mail, on ens hi trobareu enviant un e-mail a odeumeu@radioestel.cat.
A més, també recordar, aprofitem aquest moment, que podeu recuperar tots i cadascun dels programes visitant el web radioestel.cat i anant a la recuperació de programes, els podcasts dels programes que podreu escoltar, que ben aviat també us donarem notícies a l'entorn concret del programa. Podrem habilitar una web personal de Odeu Meu del programa, perquè
ja tenim al forn
tota la informació del programa, dels convidats, en fi, fotografies...
Fotos dels presentadors...
No, ja ho veurem, això ho veurem, eh? Si les passem per Photoshop, sí, si no, no, eh? Ho hem de mirar, tot això. En fi, fins al final del programa tenim opció de fer-nos arribar les vostres opcions per a la llista d'avui, dels 10 països que hauríem de visitar. I el Marc Gabernet, com fa cada dia, ha fet la seva feina i ens ha recollit, no sé exactament com, però ho ha fet, i sense sortir de casa, opinions i opcions per a aquesta llista. Són aquestes.
Crec que el meu país preferit és Suïssa, ja que pots decidir si vols viure a la muntanya, on hi ha pics superalts, tot és superverd, o si vols estar en plena ciutat, que és com si t'fiquessis al centre de Barcelona. Llavors, jo crec que Suïssa, perquè és molt volàtil, o sigui, pots escollir el que prefereixes.
Tot i que no hi he estat mai, el meu país preferit és Cuba. Tot va començar quan el meu germà gran em va començar a explicar allò que li deien amb ell a les classes d'història, i em vaig enamorar. Primer pel sistema comunista, i a més perquè m'explicava anècdotes com que es trobaven porcs a les platges, que quan jo era petit era el meu animal preferit, i bueno, em vaig seguir informant, i tot el que sé m'agrada moltíssim, i voldria anar i veure-ho en primera persona.
Aquí, permeteu-me que en comptes de país escollí ciutat, i m'explicaré. La meva ciutat preferida és Nova York, que està en el país dels Estats Units, però bueno, no em sento gaire identificada amb el país ni amb algunes de les seves qüestions, i per això tampoc ho vull generalitzar.
Vale, el país que més m'agrada és Espanya. No, a veure, és que realment, anar viatjant por ahí... O sigui, Espanya com a territori, no parlem com a govern ni res. Perquè anar viatjant por ahí, he tingut la sort de poder estar a Àfrica, a Àsia, a bastants llocs d'Europa i tal, però és que realment, com a Espanya, que hi ha de tot, o sigui, hi ha platja, hi ha muntanya, hi ha desert, hi ha, de tot. O sigui, com a paisatge i com a decorat, podem dir, és impressionant.
El país que més m'agrada és Itàlia. N'he estat aproximadament 2 o 3 cops, i estic enamorat no només de les seves ciutats i de la seva cultura, sinó també de la seva gent. A banda que l'italià em sembla de les llengües més maques que hi ha en el món. Crec que també l'estima de la gent i l'amor propi és probablement algun dels elements que més m'atreuen de la seva cultura.
Sens dubte, un país que a mi m'agrada molt i que sempre que puc m'escapo per visitar és Alemanya. Les seves tradicions crec que no s'escapen molt de les nostres i tenen un ambient hospitalari que crec que és un referent a tota Europa.
Oh, Déu meu!
I tenen a la Merkel, també a Alemanya, que és un personatge de Polònia que és divertidíssim, per exemple,
sí,
no?
Sí, bé, no sé si és el motiu principal per viatjar al país.
Segur que no és atractiu. O sí, jo què sé, cadascú té els atractius i té les tendències i els gustos que té.
Ja sabem que tu tens uns gustos peculiars.
Sí, molt. No els entrarem a discutir ara. Escolta, va, anem a la cançó, que si no se'ns va fent tard i després es fem salat. Quin és el tema musical que has triat per la nostra llista d'avui, que la relaciones i per què?
Doncs una de les gràcies de viatjar, una de les coses més boniques, és conèixer cultures i la diversitat cultural. Si hi ha un cantant, al meu entendre, que parla i que reflexa aquesta diversitat, és Manu Chao i el seu Bongo Bong.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city, looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king with
without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
Avui la música de la nostra llista de 10 a la 10 meu d'avui divendres l'ha posat Manu Chao. Amb ell arribem al punt d'un quart i mig passat de 12 del matí.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a un quart de vuit del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona.
I tu, quan escoltes la ràdio?
Doncs sobretot els caps de setmana.
Preferències?
Estel. Cada cap de setmana, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Oh, Déu meu!
Els temps han canviat molt i les preferències de la gent durant les últimes dècades també. Una de les coses que més apareixen quan preguntes a la gent què és el que li agrada fer o quines són les seves aficions, en molts, però en molts, moltíssims casos, diuen viatjar. I és que la facilitat de mobilitat, traient els mals moments que estem vivint ara mateix, ha fet que allò que pels nostres pares o pels nostres avis era una aventura impensable, el fet de conèixer altres països, per nosaltres sigui un objectiu que amb poc esforç o amb una miqueta d'esforç puguem aconseguir. També és veritat que el primer problema que sorgeix quan ens proposem fer un viatge és on anem, on hem d'anar. I en aquest sentit, fins fa pocs anys hi tenien un paper importantíssim les agències de viatges, per exemple. Però amb l'aparició d'internet vam començar a aprendre que podríem tenir informació d'arreu del món per decidir per nosaltres mateixos. I un bon dia, a més, vam descobrir que la televisió era una eina perfecta i popular per acostar-nos a molts llocs del món que potser mai no podrem visitar. Això explica els grans èxits d'audiència, de programes que tenen el viatge o el conèixer altres països i la seva gent com a objectiu principal. Viajeros por el Mundo, Televisió Espanyola, Afers Exteriors, a TV3, o el que s'ha catapultat com la referència d'aquest tipus de programes, Callejeros Viajeros, primer, i després Viajeros 4. Els que ens dediquem als mitjans de comunicació, a la ràdio o a la tele, sempre pensem com m'agradaria fer un programa que em permetés viatjar pel món. Doncs avui parlarem amb una persona que d'això en sap molt, perquè ho ha viscut. Nacho Medina, bon dia, buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias a vosotros por invitarme.
Nacho Medina és periodista, ha treballat com a guionista, creador i director de programes de diverses cadenes de televisió i ha dirigit, entre moltes, moltes altres coses, programes com Frank de la Jungla o Callejeros Viajeros. Este es el programa Callejeros Viajeros, Nacho, que todo periodista sueña, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí, porque a priori sobre el papel es un programa maravilloso. Evidentemente, entre estar a lo mejor, con todos los respetos, dentro de una oficina o haciendo labores un poco más sordas, el poder viajar, pues la verdad es que es un privilegio. Lo que pasa es que En el caso personal mío, luego hay distintos reporteros, yo como cuando estoy grabando sufro, a pesar de disfrutar en el momento del rodaje, también sufro porque tengo un umbral muy alto de autoexigencia, pues y veía ciudades, pero no desde el punto de vista del extremo placer, sino desde el trabajo, a través de una cámara. Entonces, estabas 12, 14 horas grabando y no llegabas a disfrutarlo tanto, pero claro, es un privilegio el poder tener en tu agenda de semana el irte de viaje a grabar a un reportaje a Manila, por ejemplo, a Filipinas o a Mykonos y Santorini. Madre pero, por mía. Ejemplo, Mykonos y Santorini, que es el paraíso del placer y de la diversión, pues sí. Claro, lo vives desde el otro lado.
Claro.
Te divirtiendo así, estás tú desde el otro lado.
Bueno, el secreto sería unos días para grabar y otros días para el ocio, pero claro, eso debe ser incompatible muchas veces.
Claro, eso es incompatible sobre todo en las teles comerciales. Es decir, tienes unos planes de rodaje muy centrados, vas un día, vuelves otro, tienes que grabar por la mañana esta cosa, por la tarde otra, llevas una escaleta de rodaje muy concreta. Si es un documental ya de algo muy concreto, pues eso, yo siempre digo, por ejemplo, pues si el día de mañana me tocase la lotería, pues me dedicaría a grabar hormigas de todos los colores durante 2 años. Entonces, claro, ya puedes estar grabando un rato hormigas,
claro,
y el resto está contemplando el sitio, pero si llevas muy estructurado es complicado.
Callejeros Viajeros es fruto de una primera serie de programas donde lo de viajeros no existía, era solo Callejeros, y que ya tuvo mucho impacto, por otro lado, pero se pasó a Callejeros, de Callejeros a Callejeros Viajeros, ¿cómo y por qué?
Pues yo creo que fue el salto natural, es decir, cuando tú ya tienes un programa tan asentado como Callejeros, en el que tienes un estilo narrativo de cámara al hombro, de cercanía, de frescura, sin micrófonos, con cable de por medio, de pronto notas que España no solo tiene historias que contar, sino que tienes todos los países del mundo para contar las historias como nosotros las contábamos. Porque sí es cierto que el pionero en todo este tipo de programas de viajes fue Madrileños por el Mundo, que todavía sigue, que es un formato en Telemadrid que lleva 15 o 16 años, y luego a la par que nosotros salió también Españoles por el Mundo. Lo único es eso, que el Callejeros Viajeros, el hecho de el estilo narrativo que teníamos nosotros y ya la personalidad de los reporteros, que ya eran bastante conocidos a nivel nacional, pues es lo que nos impulsó. Estuvimos haciendo 200 y pico programas durante muchos años viajando por el mundo.
Que no son pocos. El éxito de ese tipo de programas debe ser, entre otros, aparte de que el reportaje, el programa, las imágenes, la gente se expliquen bien, debe ser porque todos soñamos con viajar, ¿no?
Claro, porque es que, aparte que yo siempre decía que es como servirte un viaje, un pasaporte, abrir el pasaporte, que te lo selle tu pareja o tu familia mientras estás cenando y cerrar el pasaporte 50 minutos después. Es que es un lujo el poder estar sentado en casa y que te entre por los ojos todo ese, y más aún en épocas como las que estamos viviendo. O sea, habría que remitir constantemente los programas de viajes para que por lo menos tengas 50 minutos de placer y distracción absoluta de ver cómo es aquel país al que nunca has podido ir. Y nosotros nos quedábamos satisfechos cuando la gente mandaba un mensaje o algunos mails o felicitaciones diciendo: me he tenido la sensación de estar ahí. Ese era un poco el titular con el que te quedabas y decías, joder, pues ha merecido la pena, ¿no?
Hoy buscamos los 10 países que deberíamos visitar. Si yo le pregunto uno solo de esos países que ha visitado Nacho Medina, me imagino que debe ser casi imposible de responder, ¿no?
Sí, es complicado porque todos tienen, más que países, a mí me gustan más también las ciudades, todos tienen su encanto. Mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Berlín. Me parece una ciudad maravillosa en cuanto a apertura, en cuanto a organización, en cuanto a libertades, en cuanto a capacidad de poder estar día y noche sin aburrirte, pero a su vez con una organización muy moderna, muy europea. Pero de ahí, por ejemplo, podemos dar un salto colosal a Manila, que Manila es una ciudad en Filipinas absolutamente caótica, en la que tiene rascacielos y gente que tiene que estar en la calle porque no tiene para vivir a los pies del rascacielos. Luego tienes capacidad de irte a unas playas maravillosas. Es una isla impresionante a la que lo único que le falla son los tsunamis y los temporales, que suelen ser muy, muy salvajes y muy repetidos, pero es una ciudad también llena de colores. Pero es que también te digo, si quieres montaña, pues cualquier lugar del interior de Ecuador, a poco de Quito, de salir una hora, hora y media de Quito en coche, tienes capacidad de estar perdido en la montaña y sin ver prácticamente civilización más que los paisanos que trabajan allí en el campo. Es decir, es todo absolutamente muy rico a la hora de poder visitar. Y luego Estados Unidos, y no solo Estados Unidos, el gran desconocido que yo creo que es Canadá, por ejemplo. Ajá. Canadá, Montreal, es una ciudad maravillosa que tiene sus toques europeos también, sus toques americanos. tiene cosas muy buenas, un país además con poca gente, muy civilizada, tienes capacidad de todo, y luego ya lugares remotos, que no son callejeros viajeros, como por ejemplo en Frank de la Jungla, pues yo he visitado la isla de Komodo, es decir, donde están los bichos más parecidos a lo que es los dinosaurios, que quizá el día de mañana desaparezcan. O sea, tienes ese privilegio de irte al quinto culo del mundo, con perdón, y sí, poder sí. estar allí. O sea, son muchos lugares.
¿Qué sensación más rara estar hablando, escuchando a Nacho Medina hablar de todos esos lugares del mundo que dan unas ganas inmensas de coger un avión e irse, cuando no nos dejan salir, ¿eh?
Hombre, te cuento, para mí es un aterrizaje forzoso, con las ruedas prácticamente peladas. Vengo ahora de hacer la compra, estamos en Madrid, sabes que Madrid es probablemente el epicentro de todo este problema, y vienes del supermercado donde todo es un pánico silencioso y donde no ves sonreír a nadie. Es decir, yo he girado la cabeza al ver a un señor que además iba vestido con un traje, con una pajarita, y estaba comprando congelados y estaba haciendo bromas telefónicas al interlocutor con el que estaba, yo creo que para distender el ambiente, y ya chocaba, o sea, mirabas. Está la gente, incluso te acercabas a un dependiente, que los pobres están trabajando pues porque no tienen más remedio que tirar y remar, y le preguntabas, también te miraban como con cara de joder, me estás preguntando, es decir... Está la cosa complicada, está la cosa difícil, y sobre todo pues eso, hay que intentar encontrar cualquier resquicio para sonreír.
Y que pase pronto, que lo solucionemos pronto entre todos. Claro, volviendo a los viajeros, cada país tiene sus particularidades, sus costumbres, sus normas, sus tradiciones, yo qué sé, ir de uno a otro y además tenerlo que explicar y enseñar, debe ser una montaña rusa impresionante, ¿eh?
Sí, es muy complicado, porque tú llegas con un preguión de secuencias que te puedes encontrar, de situaciones que te puedes encontrar, que has leído en guías de viajes y demás, pero luego todo cambia. Es decir, desde que a lo mejor llegas y te puede tocar un taxista pirata en un aeropuerto que no tenías previsto, y ya eso pues lo incorporas a la narración, porque le sirva también al espectador para saber, oye, que aquí tienes que coger los taxistas de color X en vez de los taxistas de color Y. Luego, incluso en los lugares donde duermes, a la hora de bajar e irte a programar una secuencia, pues de pronto te encuentras algo, llega un taxi, se baja alguien al que sigues. Es que también soy muy reportero para eso. Entonces yo voy a grabar con guiones, pero me gusta también romper los papeles del guión enseguida. Entonces... son grandes aventuras que vas viviendo en cada momento, en cada minuto de todo. Ya te digo, el centro de Europa pues es todo mucho más organizado, más estructurado, y más difícil a la hora de grabar, porque te piden permisos prácticamente por respirar, y las zonas más exóticas, Sudamérica, Asia y demás, pues es un poco ya un poco más libertinaje a la hora de rodar dentro de lo contenido. Sí, es complicado todo, pero bueno, de todo aprendes, de todo es una enseñanza de vida.
Avui busquem els 10 països que hauríem de visitar, i estem parlant amb Nacho Medina, que de països n'ha visitat molts i a més els ha ensenyat. La gente cada vez viaja más, Nacho. Si a nuestros abuelos les hubiéramos contado la facilidad de moverse por el mundo que tenemos ahora, no solo se lo hubieran creído, sino que hubieran dicho que estábamos locos, ¿eh?
Absolutamente, porque ten en cuenta que yo tengo 45 años, pero nuestros abuelos viajaban lo máximo a la costa, y ya eso era un viaje de...
Una aventura.
Por ejemplo, claro, con el canario metido en el coche, con el flotador y la tabla de agua encima, y con toda la familia metido. Era una absoluta aventura, con carreteras secundarias llenas de curvas. Sí, es absolutamente primordial hoy en día el poder viajar y primoroso el conseguirlo. Sí. Y de hecho a mí me alegra, y lo que más pena me da es eso, el hecho de que ahora no podamos salir, pues que la gente mayor, que ya está jubilada, que tiene organizada su vida, que tiene estructurada su economía, estaba saliendo a viajar por 30, 40, 50 euros en un viaje, y organizando viajes por grupos de WhatsApp. Es decir, era un gusto escucharles y verles cómo pues cada vez, una vez al mes, estaban viajando con los amigos pues a África a hacer un safari, al norte de Europa a pasar frío, a todos los lados, y lo único que les preocupaba es mirar el tiempo para ver qué metían en la maleta. Sí, o sea, eso hoy en día es un privilegio que esperemos recuperar cuanto antes.
Esperemos que sí, cuanto antes mejor. Hay un argumento también muy de abuelo, ¿eh? Yo entiendo que es muy de abuelo, pero que todos hemos escuchado alguna vez, que es aquel que dice que ¿para qué tenemos que ir fuera de aquí si aquí tenemos de todo y es más bonito? Esto también lo habrás escuchado alguna vez, ¿eh?
Sí, pues porque yo creo que hay que, evidentemente, compararte con España es muy complicado. Es muy complicado porque aquí tienes clima, aquí tienes carácter mediterráneo, aquí tienes comida incomparable, no hay ningún país en el mundo donde puedas comer mejor y con cantidad, pero claro, viajar es cultura, es conocimiento y creo que eso es necesario para que podamos crecer. Tú te vas, por ejemplo, al sur de Italia y nada tiene que ver con el norte. En el sur de Italia la gente te mira por la calle, los hombres te miran por la calle y la mirada es firme, es directa. El norte es diferente, es decir, todo el sur, las latitudes sur y norte marcan mucho la diferencia en todos los lugares del mundo. Entonces, viajar es cultura y yo creo que cada vez que viajas estás ganando pues haberte leído 10 o 12 libros, cada vez que haces un viaje de una semana y eso te enriquece mucho personalmente.
¿Los programas que tenían más éxito eran los que coincidían con paraísos tropicales, playas, aguas azules cristalinas y paisajes supuestamente relajantes o no necesariamente?
No necesariamente. Nosotros hacíamos series de paraísos, de pues eso, que ibas a distintas playas de distintos lugares del mundo. Hemos visitado playas de distintos lugares del mundo, pero no necesariamente. De pronto te hacías un Londres que ya lo habías hecho 4 o 5 veces o un Nueva York pues mira, nosotros tuvimos que ingeniárnosla para hacer Nueva York por 4ª o 5ª vez, Nueva York desde el aire o Nueva York desde las azoteas, o sea, visto desde distintos puntos de encuentro. Entonces, no necesariamente, por ejemplo, París siempre era una ciudad que te atrapa cuando llegas, París siempre era una ciudad muy recurrente que funcionaba. El que te he mencionado antes, Mykonos y Santorini, quizá por la cercanía y el no conocerlo tanto, pues y al ser tan asequible, pues la gente decía, me voy a ir de viaje para allá. Y Asia también atraía mucho. Tokio era una ciudad del país de Japón que siempre te atraían las audiencias. Pero ya te digo, no había una guía física que pudiese decir, esto va a funcionar, porque cuando las audiencias son tan caprichosas que cuando crees que algo va a funcionar, luego no te funciona.
Es cierto. Antes se decía, casi como leyenda, que los marineros tenían un amor en cada puerto. Esto, trasladado a la actualidad, también pasaría cuando haces un programa de viajes. Me refiero, ya no un amor en cada puerto, sino que vas dejando amigos por todo el mundo.
Pues bueno, sí, fíjate, vas conociendo. Yo ahí, en mi primer viaje, que fue Manila, el primero en el que pudimos testear un poco el programa, pues hice un contacto allí in situ, en un bar en el que íbamos a grabar a un cocinero español, un fotógrafo que vive en Eibar, fíjate, que en aquella época estaba destinado para una agencia de prensa en Manila, y el otro día le llamé pues para saludarle y para también pedirle el favor de un tema de Eibar, fíjate. Y a veces, pues sí, vas teniendo contactos en distintos lugares. De hecho, yo he llegado alguna vez a llamar a algún reportero que queríamos incorporar al programa, de otro programa autonómico y tal, que me dijo que se había casado con una chica que conoció un viaje a los países nórdicos y era hoy su mujer. Así que sí, fíjate, se hace mucho vínculo, porque aunque pasas solo un día entero con ellos, es muy intenso, y para ellos también es un soplo de aire fresco y que llegue alguien de España, y pues es un vínculo, sí, bastante, bastante duradero.
Avui parlant amb Nacho Medina, que entre moltes altres coses ha estat màxim responsable d'un programa d'èxit de televisió que té els viatges com a gran referència, Callejeros Viajeros. Nacho, ha sido un placer, de verdad. Te agradecemos mucho que hayas atendido nuestra llamada. Intentaremos seguir viajando, de momento, en la imaginación y, de momento, también intentando recuperar algunos de los programas de Callejeros Viajeros que se pueden ver online a través del servicio a la carta de los diferentes canales.
Sí.
Y así, pues...
viendo, así que fenomenal.
Sí, y de esta manera nos consolamos un poquito y a ver si esto pasa pronto y podemos volver a volar muy pronto.
Eso es, que podamos desempolvar la maleta y enseguida estar cumpliendo nuestros sueños.
Un abrazo y saludos, muchas gracias.
Otro, gracias, que vaya bien, chao.
Oh, Déu meu, cada dia una llista de Déu per enriquir la nostra vida.
Quina conversa més optimista, més plena de vida i de món i de viatges,
És que penso que la gent que viatja, al final, sempre són millors persones, no? Sempre que vens d'un viatge, penso que millores, perquè aprens i comparteixes i te n'adones que al final el món és global, és complex i és maco viatjar.
Els 10 països que hauríem de visitar són els que busquem avui pel nostre top 10 particular, per la nostra llista de 10. Abans ja hem escoltat algunes propostes vostres a través d'àudios que el Marc Gabernet ha recordat escollit, però també hi ha qui ha optat, com sempre fèiem, per les nostres xarxes socials, per tant, per escriure'ns, o bé a través del nostre correu electrònic, que recordo, tenim actiu durant totes les 24 hores del dia, també durant el programa, que és odeumeu@radioestel.cat, odeumeu, amb números, odeumeu@radioestel.cat, i que ens podeu fer arribar les vostres opcions dels països que hauríem de visitar. Vinga, va, fem-ne un repàs, que tinc ganes d'escoltar-ho.
Vinga, comencem. Mira, la Alba Aro ens fa arribar una proposta. Ens diu Gales. Diu, té paisatges preciosos i molta natura.
País de Gales, molt bé, sí.
Després tenim molts més testimonis. Mira, per exemple, la Mireia Llobet. La Mireia Llobet no s'ha quedat pas curta, eh? Nosaltres preguntàvem quin país...
Sí,
i ella...
què t'ha dit? Mig món.
Exacte, ha començat a fer una llista.
Molt bé. És que és molt difícil.
Clar.
Sobretot si tens ganes de veure'ls o els has vist o els has visitat, amb què et quedes?
Doncs mira, la Mireia Llobet ens diu Eslovènia, Islàndia, Suïssa, Canadà, Noruega, Nova Zelanda, Austràlia, Vietnam, Jordània, Egipte, Perú, entre d'altres.
Escolteu, això és trampa, però trampa.
Ens ha dit 12.
Que no. S'ha passat fins i tot dels 10, eh? No, sí. amb un en tenim prou.
Ei, fins i tot, una cosa, una curiositat, hi ha un usuari d'Instagram que fins i tot l'ha increpat i li ha dit flipada.
Bé, escolta, no, que... I si s'ha visitat tots i ens podria explicar coses.
Clar, sí, mira, igual la nostra audiència, no volem baralles, eh?
Però... No, per favor, no.
La Maria Única ens diu Finlàndia.
Finlàndia,
un
fred,
país. Sí, jo... Va, igual, ara no explicar batalletes meves. No, va, seguim.
Explica-les.
No, que jo vaig...
Has passat molt fred.
Sí, vaig passar molt fred. De fet, és el lloc on he passat més fred de la meva vida.
Veus?
Perquè vaig visitar-lo i vam arribar a la part més del nord, a Lapònia, i allà vam arribar a estar a menys 36 graus.
Ah, ara entenc algunes coses.
Ai.
Sí, ara entenc. Una cosa se't va quedar congelada i encara has de passar pel microones. Va.
Això tinc aquest cutis tan maco. Vinga, què més? La Gislen Huete ens diu Turquia. Uh-huh. Turquia, un clàssic. A més,
arriba molta gent.
Sí.
Sí,
sí, sí. Compte, sí. Jo... I ves que tu no hi facis alguna visiteta aviat, no, eh?
Ja està, ja sabia jo que havia... Hi va molta gent a implantar-se... Per sí. Què van a Turquia a implantar-se el cabell?
Ara, quan surtis d'aquí, mira't al mirall i veuràs.
Bueno, no. Jo no estic dient això.
Vale.
Jo no dic que ja no ho necessiti. Dic per què van a Turquia.
Ah, bueno, doncs perquè a vegades...
És veritat.
Volen posar una bona melena.
Està bé.
Vinga, què més? La Marina Cotanda ens diu, sens dubte, Japó.
Japó, eh?
Japó, un clàssic, eh? A més, té bastants vots, Japó. La Laura Casals ens diu Bolívia. Segurament Bolívia no seria d'aquests països que entren a les quinieles més habituals, però, mira, la Laura Casals ens el destaca.
Acostuma a passar en aquests països de Latinoamèrica, que moltes vegades no hi entren per la seva situació, a vegades social, econòmica...
O política.
Política, però que tenen un encant fantàstic per la gent i per la riquesa natural que tenen, eh?
La Maria Moscoso ens destaca un clàssic, Indonèsia. Un país asiàtic meravellós. Què més? A veure, el Jaume Oromi diu, veig que ningú diu Andorra. No fa falta... I a més ens destaca, diu, no fa falta anar tan lluny per visitar el paradís.
També, sí, home, sí. Encara es compra formatge i sucre a Andorra? O ja no, això ja ha passat. Ah, sí?
I Toblerone.
I Toblerone.
Toblerone, que no patrocina aquest programa, però estem oberts a nous patrocinadors.
Que és molt més barat el Toblerone a Andorra que aquí.
No sé, però jo no conec ningú que no vagi a Andorra i no baixi amb una barra Toblerone, que després dius, ningú se'l menja el Toblerone, però ell no ho compra.
Sisplau, que algú ens ho expliqui, que escriu-nos una mail, i si ho feu vosaltres, expliqueu-nos per què compreu Toblerone a Andorra, aviam.
La Lídia Cantacorps ens diu Argentina.
Argentina,
una altra proposta.
Un gran clàssic, també,
Una altra proposta llatinoamericana. I tenim molts més. Per exemple, la Laura Samper ens diu Islàndia. Un país molt interessant. El Jaume Navarro, Anglaterra. La Salut Graus ens diu Indonèsia. La Cristina Felipe ens destaca Sud-àfrica. Sud-àfrica, un país de la punta africana. El Ricard Mercè ens diu Itàlia. Hi vaig cada any.
Molt bé. No, bé. Ara no hi pot anar. Ara mateix no hi pot anar.
No. I què més? Mira, la Flor Torres ens diu Canadà, un viatge que repetiria vegades i vegades.
Ens ho deia també Nacho Medina, parlava de Canadà.
Com a una sorpresa.
Sí, com a sorpresa. Déu-n'hi-do, em falten molts, N'hi ha molts que em pensava que sortirien i no surten, Però...
És que tenim molts més missatges,
sí?
Miquel, però clar, no ens dona temps de llegir-los tots.
Els tindrem en compte tots,
Home,
recordeu que tots i cadascun dels missatges i les opinions que ens heu fet arribar les tindrem en compte per confeccionar la nostra llista de 10, dels 10 països que hauríeu de visitar. 10 països que, ja ho deia abans en començar, com que cada vegada som més llestos o ens pensem que som més llestos, passem dels professionals i busquem nosaltres la nostra pròpia recepta de viatge a través d'internet. I a través d'internet, el Roger Cantos deu haver trobat algunes coses per la nostra llista d'avui.
I què hi diu internet? Amb Roger Cantos.
Doncs internet deu ser un cau d'informació, clar, evidentment, de països, dels seus costums, de la seva gent, de les seves característiques, de les seves extensions geogràfiques, de les seves condicions polítiques, però on has anat? Què has triat? Perquè tot no ho pots explicar.
Doncs amb aquest ritme endimoniat d'aquesta melodia que tant m'agrada per la nostra acció, i he de dir que té tants fans, eh?
Ah, sí? La melodia?
Sí.
He de dir que... Soc jo, eh?
Ah, sí?
No t'ho vaig dir, no t'ho he dit mai, eh? Soc jo que vaig fer la Cervaro a casa i...
doncs, he de dir que en trobo gent pel carrer que me la canta.
Ah, molt bé.
En trobo gent pel carrer i en lloc de dir-me hola, van dient...
Amics teus.
No, gent desconeguda.
Ja, sí.
Gent desconeguda.
Anava a dir, quins amics tens, tu, Roger?
No vulguis saber-ho. Doncs mira, avui navegant per internet, i ja que parlàvem d'aquests països que no hauríem de deixar de visitar, he volgut buscar aquesta pinzellada curiosa i et presentaré un informe dels països menys visitats de tot el món.
Que no vol dir que no els hauríem de visitar.
No, i ara, no, perquè a més, aquest informe que he trobat ve acompanyat d'unes fotos que malauradament per la ràdio no es poden compartir, però que recomano...
Això ja ho vas fer el primer dia i ja vaig dir que no servia de res, posar el telèfon davant del micròfon no serveix perquè la gent vegi les fotos.
Pensa que estic aprenent això de la ràdio. Soc el...
Per tant, ens parlaràs dels 10 països menys visitats.
Sí.
Que no vol dir que no s'hagin de visitar,
No, de fet, recomano que els nostres oients prenguin nota d'aquests països i després es dediquin a buscar-los a internet, perquè he de dir que jo he quedat amb la boca oberta. A vegades són menys visitats per la dificultat d'arribar-hi, o a vegades això que dèiem de la situació política del país. Com, per exemple, la República Federal de Somàlia. Doncs la República Federal de Somàlia té anualment un màxim de 500 visitants.
Només.
Pensa que abans parlàvem de països com França, com Espanya,
de 80,
que
tenien 80
milions, 80 milions, i estem parlant d'un país on només té aquests...
500 visitants l'any, eh? Estem...
Sí. Molt bé. Després ens anem a Tuvalu, que són les antigues illes Hèlice. No sé si algú diu, perquè a vegades hi ha països que van canviant de nom i ens hem d'anar situant. Doncs Tuvalu és el lloc menys visitat del món.
El menys visitat de tots, eh?
És el menys visitat. És una regió de la Polinèsia que és, segurament és molt difícil arribar-hi fins allà i requereix de tota mena de vols i transports marítims per arribar.
Clar, no deu tenir aeroport, per tant has de fer mil i una guergueries per arribar-hi.
Un altre lloc molt difícil d'arribar-hi és la República de Kiribati.
Kiribati. Sembla un nom d'una obra de teatre, vaja, del Teatre Capitol de Barcelona, eh?
Clar, doncs...
Fer una obra de teatre que es digui així, eh? La República de Kiribati.
Doncs mira, prenc nota i mira, si busques actors, aquí en tens un molt interessant.
Sí. Només hi haurà actrius, aquesta obra.
Perfecte.
No. Vinga, doncs, què li passa a la República de Kiribati?
A la República de Kiribati li passa el mateix que a Tuvalu, que no té un accés gens difícil, Per tant, aquest arxipèlag d'aquest país insular no rep més de 4.700 visitants l'any, que realment, comparat amb aquestes macroaglomeracions d'aquests grans països, doncs és molt poc. Després tenim, per exemple, la República de les Illes Marshall. Estem parlant de països, regions, són països. La República de les Illes Marshall està situat al Pacífic i va ser descobert per un espanyol l'any 1526 anomenat Alonso de Salazar.
Té nom de descobridor, sí.
Exacte. Doncs mira, un país potser una mica més conegut, que és la República de Guinea Equatorial.
Sí, té poca gent, també poques visites.
Té molt poca... És un dels països d'Àfrica, que té, d'Àfrica Central, en aquest cas, que té menys visites. Només rep un total de 6.000 visitants l'any.
Està bé.
Què més? Mira, potser un país més desconegut. Una república anomenada República de Turkmenistan.
Turkmenistan,
Això aquests països, em sembla que quan jo estudiava no
hi eren,
no existien.
No.
Doncs aquesta república està justament tocant a Corea del Nord, i només té 7.000 visitants l'any. Tenim molts més, per exemple, a veure, què més? La República Democràtica de Santo Tomé i Príncipe.
Santo Tomé i Príncipe.
Què et sembla? Això és un país d'Àfrica. Està al golf tocant a Guinea. Ja dèiem que Guinea té pocs visitants, doncs aquest lloc també. I un lloc també, evidentment, segurament pel seu conflicte bèl·lic, que és molt poc visitat, és la República Islàmica d'Afganistan.
Afganistan. Molt pocs turistes. Se'n parla molt, però pocs turistes, clar...
Només té un total de 17.000 viatgers l'any.
Tenim tenint en compte les dimensions del país, doncs és molt poc.
I la guerra dels i amb els talibans, doncs la situació social i la societat política del país doncs convida poc a aquestes visites. I després doncs tenim, ara faré, si et sembla, no donarem tants detalls, fem
una llista dels últims, si vol d'una tirada.
Els estats federals de la Micronèsia, a Papua, Nova Guinea, la República Islàmica de Mauritània. La Mauritània, que és una regió preciosa, a més a més no ens queda tan lluny d'aquí, doncs també té molts pocs visitants. La República de Guinea-Bissau, Llíbia, també té molts pocs visitants.
Per raons evidents, segurament.
Sí, i després, doncs, com dèiem, Sudan del Sud, i Somàlia, Nauru... Bé, són moltes regions del món que, lamentablement, tenen molts pocs visitants per contra de tots aquests països, com els països europeus, els països més occidentals, que reben milions i milions de visitants l'any.
Alguns se'ls anomenava el Nacho Medina, mentrista que li fèiem, altres se'ls anomenaves tu en la prèvia, parlant de França, parlant fins i tot d'Espanya, com a grans atractius turístics, que ara segurament també rebran una clatellada forta després d'aquesta pandèmia, que veurem com es refà o com es va recuperar mica a mica amb el pas del temps i amb el pas dels anys. Doncs déu-n'hi-do, tenim bastanta informació, ja tenim prou informació, diria jo, em fa l'efecte per poder confeccionar una llista de 10 d'avui. Ara la feina, en aquests pròxims poquíssims minuts, és ordenar-ho tot això i acabar fent una llista lògica segons les preferències que ens han dit els oients. La dels 10 països que hauríem de visitar. I ara sí, ara mullet. Digue'm tu quin és el país de tots els que has visitat o que t'agradaria visitar amb el qual et quedaries i posaries a la llista.
Doncs el país amb el que jo em quedaria de tots els que he visitat és... Indonèsia.
Indonèsia?
Sí.
Per què?
Doncs perquè penso que és molt diferent a on vivim i segurament a nivell cultural, a nivell social, a nivell...
Què hi vas trobar, ja? Què hi vas trobar, que estàs tan emocionat?
Bueno, hi vaig viure moments molt bonics i la veritat que és un lloc per desconnectar i la veritat que sembles que estàs totalment a un altre món, perquè fuges molt d'aquest món occidental, d'aquestes presses, però t'en diria molts més.
Molt bé, recordem una vegada més que totes aquelles opcions que ens heu fet aparèixer, que ens heu fet arribar, entrant dins d'un sorteig d'un lot de vins Lover Wine Elegance, amb el Vive Perrubianes com a gran protagonista, i després de divallistes direm a qui li pertoca avui aquest lot de vins. I també cal que recordem que hàgim llegit o no hàgim llegit la vostra opció, entreu dins d'aquest sorteig. Per tant, no discriminem ningú. Recordem una vegada més que el correu electrònic del programa està obert les 24 hores del dia, així com també les xarxes socials perquè hi participeu. Que són, recordem-ho,
les nostres xarxes socials són el Facebook i l'Instagram, buscant el nom del programa odeumeu, o bé el nostre correu electrònic odeumeu@radioestel.cat.
Ara sí, aquesta, amics, amigues, és la llista de l'odeumeu d'avui.
Cada dia una llista de 10 a Ràdio Estel.
Número 1.
Està clar que Nova York és la ciutat que té més turisme arreu del país, però la veritat és que la seva gran bellesa resideix en altres racons que res tenen a veure amb l'asfalt. Si busques paisatges naturals únics, prova de visitar el Gran Canó, el Parc Natural de Yosemite o les vinyes de ciutats com San Antonio, a Texas. Estem parlant dels Estats Units d'Amèrica.
Número 2.
No cal anar gaire lluny per gaudir del millor de cada casa. Meravellosa gastronomia, platges, muntanyes i, sobretot, bon clima. Espanya.
Número 3.
Si t'agrada l'ambient medieval, enlloc hi trobaràs més castells que aquí. Castells i fins i tot el monstre de Llac Ness, que alguns asseguren que l'han vist a Escòcia.
Número 4.
En aquest país ho trobes tot. És una barreja increïble de paisatges de muntanya, naturals, marins. Ciutats com Venècia, Roma, Florència són una barreja espectacular d'art i paisatge. Itàlia.
Número 5.
Hi ha molt de natural en el seu atractiu, principalment si vols gaudir d'una aurora boreal, ja que des d'aquest país ho faràs en un entorn màgic, Islàndia.
Número 6.
La capital de l'imperi del sol naixent t'atraparà pel sushi, pels arbres de cirerers, atreveix-te a descobrir el Japó.
Número 7.
És la destinació escollida per milions de persones cada any per gaudir de les vacances, sigui en l'època que sigui de l'any. La seva original arquitectura, monuments i paisatges faran que la seva bellesa t'atrapi des del minut 1. Brasil.
Número 8.
Més de 17.000 illes, 8.000 deshabitades, on es parlen més de 300 llengües, un país seductor que ofereix a milers d'aventures, Indonèsia.
Número 9.
les seves diferents regions, tant al sud com al nord o a les Midlands, podràs gaudir de valent amb atractius patrimonials i amb grans paisatges a Anglaterra.
Número 10.
Tanquem el top 10 d'avui amb un país sumament atractiu gràcies en part a llocs com el Kilimanjaro, la muntanya més alta d'Àfrica i una de les més altes del món. En aquest país pots comprovar que l'essència africana rau en els seus parcs naturals i en la seva gent, Tanzània.
Doncs punt i final. Ràpidament, entre tota aquesta gent que ha participat, aquí li donem avui el lot de vins Lover's Wine Elegance, el VIP Perruvianes.
Doncs avui la guanyadora del nostre lot és la Alba Aro, que ens feia la seva proposta, que era Gales.
Gales, molt bé, perfecte. Doncs vinga, per ella el premi. Estic content que ha sortit Brasil, el meu estimat Brasil. Ai. Jo pensava, no sortirà, ningú deia Brasil, ningú deia Brasil.
Ai, què passa? Miquel, aquest programa he de dir que me'n vaig una mica emprenyat.
Per què, perquè, sí?
Home, perquè tant parla de viatges, i a mi que m'agrada tant viatjar.
I aquí tancats nosaltres.
Ai, jo tinc aquí els ulls llampornejants d'il·lusió, de les ganes que tinc de viatjar.
Ha sortit el poeta, el divendres també. Va, que acabem, i és divendres, i és cap de setmana. Tornem dilluns. Abans, però, us avancem ja al tema del qual dilluns la llista en serà la gran protagonista. Dilluns buscarem, atenció, la llista dels 10 museus que més us han impressionat. Els 10 museus que més us han impressionat. Això serà dilluns. Ja podeu participar-hi a través de tots els canals que pugueu. Durant tot el cap de setmana tenim temps de pensar-ho i de participar-hi. Nosaltres acabem aquí. Falta un minut per les 12 i hem de marxar. Un dia més al programa. Avui està possible gràcies al Xavi Aguilar, des del control tècnic i el muntatge musical, al Marc Gabernet, a la redacció i al Roger Cantos, tot compartint taula i estudi. Amb tots vosaltres també esperem retrobar-nos el proper dilluns a partir de les 11 i res, 3 minutets amunt avall, res, uns segons amunt, segons avall, serà més o menys, eh? Per tant, fins aleshores, que tingueu, us ho he de dir, un molt bon cap de setmana, malgrat tot, que tingueu molta sort, que tingueu molta, però molta paciència. Recordeu, dilluns, els 10 museus que més us han impressionat. Fins aleshores, adéu-siau, bon dia.
Oh, Déu meu, amb Miquel Morgà.